Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Avançament del calendari escolar, canvis curriculars, cap acord en tocar les ràtios i, evidentment, vaga del sector educatiu del país. Sentència del Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre el 25% de castellà a l'escola catalana i, evidentment, vaga del sector educatiu del país. Acord polític per actualitzar la llei de política lingüística. Ningú en sabia res. Evidentment, malestar al sector educatiu del país. Parlem de la política del tirar pel dret i després ja veurem, ja s'ha instal·lat a casa nostra com un fet més que contrastable. Sense anar més lluny, ahir pactaven l'actualització de la llei de política lingüística als grups de govern, Esquerra i Junts, més el PSC i els Comuns. El problema, tirar pel dret, sense cap mena de consens en la comunitat educativa, sense cap mena de roda de premsa on s'expliqués absolutament res i posterior reculada de Junts. Un problema polític creat per la política i embolica que fa fort per arreglar alguna cosa que haurien d'explicar molt bé. L'actualització, en aquest sentit, no parla en cap cas de tants percents de llengües, sinó d'adequar la política lingüística a cada cas i segons les necessitats. És a dir, començar l'escola en poc temps, adaptar el canvi curricular en poc temps, adequar-se a unes ràtios d'uns 25-30 alumnes per aula i ara adequar la política lingüística del centre segons les seves necessitats. Després, ningú entén què fan els professors al carrer i després tothom es desentén de la política i els polítics clamen al cel. Passen 2 minuts de les 2 del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest divendres 25 de març i aquesta hora.
Todo lo que son ayudas para reducir gastos de explotación está muy bien. El tema es que, aun teniendo estos intentos de reducción de gastos de explotación, seguimos por debajo.
Si tengo que hacer la explicación a los representantes de la plataforma o a quien sea, es que lo voy a hacer.
S'ha de creure el que se'n diu els beneficis vinguts del cel, que són els beneficis que estan fent pues, les nuclears, les hidràuliques, aquests preus tan enormes.
Això és un tema de país, no és un tema de partits, per tant, doncs, no, en aquest moment creiem que no es pot posar per davant un interès de
i garanteixi que fa un treball molt específic d'aquesta protecció.
Es cierto que la Real Federació Española de Fútbol tiene una política en la adjudicación de sedes que pues, tiene que haber una petición, ¿no? Tiene que haber un motivo por el que ir.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Vinga, va, 3 minuts de les 2 de la tarda i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps continua marcat per la inestabilitat, especialment a les comarques del sud de Catalunya, on al llarg del dia hem tingut precipitacions, i de cara a aquesta tarda el que hem d'esperar a la resta de Catalunya és que augmenti la nuvolositat. De moment, de pluges només cap al sud, però només aquesta tarda, perquè demà la situació serà una mica diferent. Els vents de gregal que han bufat aquestes dues últimes jornades i que han mantingut les pluges només al sud, demà giraran més cap allà avant, i això farà que demà les pluges avancin de mar cap a terra i, per tant, haguem d'agafar el paraigua demà a tot Catalunya, sobretot comarques del litoral i del prelitoral, però també les precipitacions arribarien cap a l'interior i al Pirineu, on nevarà per damunt dels 1.600 metres. Aquesta tarda, vents de gregal moderats, temporal marítim, demà aquests vents seran més allavantats, per tant, augmentarà també l'altura de les onades. Demà temperatures que baixen, però diumenge la situació canvia. Ambient molt més assolellat. A veure, al matí tindrem alguns núvols, a primeres hores del matí sobretot, que a poc aniran marxant. Sortirà el sol més de cara a la tarda, però al matí també el veurem, i això permetrà que diumenge les temperatures pugin. La setmana que ve, ara per ara, ens indiquen les previsions que farà més sol i que les temperatures seran més altes, especialment les màximes.
Passen 4 minuts i mig de les 2 del migdia. A aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem, com sempre, amb l'equip habitual, amb Jordi Carretero, el control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I I us comencem explicant l'acord entre govern espanyol i patronal del transport per posar fi a l'aturada del sector. Després de 15 hores reunits, el govern donarà al sector 1.050 milions d'euros en ajudes, la majoria destinats a rebaixar el preu dels carburants amb 20 cèntims des del proper dimarts fins al 30 de juny, com a mínim. Els transportistes també rebran ajudes directes. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Un acord, però, que no satisfà la plataforma per la defensa del sector del transport, que és el grup que ha convocat les manifestacions aquests dies i que ha assegurat que continuarà amb les aturades. Els camioners que es queixen que treballen sota costos i demanen una llei que els protegeixi dels qui no ho respecten. L'organitzador a Barcelona de la plataforma, Miguel Ángel Maqueda, en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, ha reiterat que els transportistes no els surt a compte sortir a treballar.
El tema es que, aun teniendo este intento de reducción de gastos de explotación, seguimos por debajo. Es decir, seguimos poniendo dinero en nuestro bolsillo. Como comprenderán, no se puede sacar un camión a trabajar si realmente vas a descontarte dinero a tu cuenta.
I és que, de fet, aquest matí a Barcelona, la plataforma per la defensa del sector del transport ha tallat ronda litoral i també ha convocat una manifestació a Madrid a les portes del Ministeri de Transports per mostrar el seu rebuig a l'acord.
Els manifestants han demanat la dimissió de la ministra de Transport, Raquel Sánchez. Per la seva banda, la titular de Transports finalment ha cedit reunir-se amb els transportistes que mantenen la vaga. Ho farà aquesta tarda a les 5 amb la intenció d'explicar als seus representants l'acord que ha assolit amb la patronal del transport aquesta matinada. De fet, aquest matí a Onda Cero la ministra explicava que no tenia cap problema amb reunir-se amb els representants que han convocat la vaga.
Si tengo que hacer la explicación a los representantes de la plataforma o a quien sea, es que lo voy a hacer, porque lo importante es que se valore este acuerdo, que desde luego va a ser muy útil y eficaz para los transportistas.
La ministra de Transports també ha confirmat que, si cal, l'acord es prorrogarà i que, en tot cas, dependrà de l'evolució dels mercats del combustible. Així mateix ha destacat que s'han inclòs ajudes a altres sectors del transport, com ara els taxis, les VTC, les furgonetes o ambulàncies, però ha evitat concretar si s'inclouria algun tipus d'ajuda o bonificació al conjunt de la ciutadania.
I a tot plegat a Andorra, els productes francesos supliran els espanyols si la vaga de transportistes s'allarga.
El director de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Josep Maria Amat, destaca que l'afectació de la vaga s'està començant a notar al sector de l'alimentació i als supermercats andorrans. Tot i així, assegura que de moment les incidències són mínimes i la protesta encara no té un impacte excessivament rellevant en l'àmbit macroeconòmic.
I el preu de la benzina i el dièsel han baixat per primera vegada des de començament d'any i després d'11 setmanes consecutives d'increments.
En concret, ho fa un lleuger descens d'un 1,1% respecte als preus de la setmana passada. Ara el preu de la benzina a Espanya s'ha moderat fins a 1,80 euros, mentre que el dièsel se situa en 1,70 euros. La baixada en el preu dels combustibles es produeix malgrat el repunt de la cotització del barril de Brent, ara al voltant dels $120.
I és que totes les previsions dels experts diuen que durant tot aquest 2022 els preus de l'electricitat seguiran sent elevats. Així ho ha confirmat en una entrevista a Ràdio Estel l'economista especialitzada en energia Marc Reguant, que ha demanat als governs mesures més contundents per contenir els preus de l'electricitat, com ara eliminar els beneficis a les energies que no tenen un cost de producció tan elevat.
S'ha de treure el que se'n diu els beneficis vinguts del cel, que són els beneficis que estan fent doncs, les nuclears, les hidràuliques, aquests preus tan enormes, perquè clar, el preu, com dius molt bé, el marca el gas natural i el marca per totes les tecnologies. I tenim totes aquestes altres tecnologies que són molt més barates d'operar i les estem pagant a preu d'or, no? Si això és un moment puntual, doncs potser es pot fer la vista grossa, però és que és cada dia i cada hora del dia que estem regalant milions d'euros degut a aquests grans preus que els hi quedem pagant això també a la nuclear, a l'hidràulica, a les renovables i a totes les tecnologies que no tenen aquests costos de combustible fòssil.
D'altra banda, Reguant és partidària de deixar comprar el gas a Rússia, tot i les greus conseqüències que tindria per a Europa.
I com sempre us anem explicant des d'aquesta casa el que està passant a Ucraïna, doncs bé, el seu president, Volodymyr Zelensky, creu que les sancions de la Unió Europea contra Rússia arriben tard, ja que no han aconseguit evitar la guerra. Ho ha dit en una videoconferència durant la cimera que van celebrar a Brussel·les els 27.
Després que els líders europeus es reunissin amb el president dels Estats Units, Joe Biden, a la seu del Consell Europeu, Zelensky va fer un discurs telemàtic on es va dirigir a tots i a cadascun dels líders i va carregar especialment contra Alemanya i sobretot Hongria. Zelensky li va dir el seu homòleg hongarès, que fa temps que va estar a Budapest i va veure el memorial de les sabatilles a la vora del riu Danubi. I li va dir que els assassinats en massa poden tornar a passar al món d'avui, que és el que Rússia està fent. Zelensky va afegir que aquestes sabatilles poden ser les mateixes que a Mariúpol. El president ucraïnès va demanar al primer ministre hongarès que decideixi si està de banda de Rússia o Ucraïna en referència a la propera relació que Hongria té amb Putin. Per cert, que almenys 300 persones van morir en el bombardeig d'un teatre a Mariúpol aquest mes de febrer. Zelensky també ha dit que Europa ha aconseguit bloquejar el gasoducte Nord Stream 2, però si ho hagués fet abans, Rússia no hauria creat una crisi del gas.
I a tot plegat, també els Estats Units augmentaran en fins a 15.000 milions cúbics el subministrament de gas natural liquat a Europa aquest any.
L'objectiu de l'acord és reduir en dos terços la dependència energètica de Rússia aquest any. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha subratllat que l'acord contribueix a garantir el subministrament energètic a Europa, no només pel present, sinó també pel futur. De fet, la Unió Europea aspira a tenir una demanda anual addicional d'uns 50.000 milions cúbics fins al 2030.
I encara un apunt més sobre el conflicte, perquè la Xina nega conèixer, aprovar o donar suport a la invasió russa d'Ucraïna.
El portaveu del Ministeri de Defensa xinès, Wu Qian, ha assegurat que les afirmacions que diuen que Pequín donava suport a l'operació militar de Rússia és pura desinformació. Segons el representant de defensa, aquestes informacions només busquen traslladar la culpa a la Xina i injuriar-la.
I Educació ha informat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que modificarà la llei de política lingüística. És la resposta del govern català a la sentència que obliga a fer el 25% de classes en castellà.
Avui s'acabava el termini perquè el Departament d'Educació expliqués com faria aquesta sentència. La conselleria de Josep González Cambray també ha exposat al Tribunal que ha encarregat un estudi per tenir una fotografia fiable de quins són els usos lingüístics als centres. Educació ha impulsat la proposició per modificar la llei de política lingüística i el decret sobre el règim de llengües a les escoles.
Un acord que ahir al matí van presentar Esquerra, Junts, el PSC i els Comuns, però que hores després el grup de Laura Borràs se'n va despenjar. Esquerra Republicana ha demanat a Junts per Catalunya que no posi l'interès de partit per davant de la necessitat de protegir el català.
L'acord entre els quatre partits modifica la llei de política lingüística com a resposta a la sentència del TCJ que fixa el 25% de classes en castellà. Són declaracions de la diputada Mònica Palacín a Catalunya Ràdio.
Això és un tema de país, no és un tema de partits, per tant, doncs no, en aquest moment creiem que no es pot posar per davant un interès de partit per damunt de la necessitat que tenim de protegir el català i, per tant, creiem que això ha de tirar endavant.
Segons la diputada d'Esquerra, el text acordat s'ha interpretat malament. Palacín ha explicat que el català seria la llengua vehicular i els centres educatius seran els qui decidiran l'ús del castellà en funció dels seus projectes lingüístics. El primer secretari dels socialistes a Catalunya, Salvador Illa, ha demanat a Junts que posi els interessos del país per davant dels del partit.
Demano seriositat a tothom, totes les formacions polítiques, i convido aquelles formacions polítiques que van formar part del consens fa ja algunes dècades que s'hi sumin en aquest consens.
Segons Illa, l'acord presentat amb Junts, Esquerra i els Comuns defensa el català i no ataca el castellà. Tot plegat el dia que s'està celebrant la tercera reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per desencallar la crisi originada les últimes setmanes.
Precisament, parlant de sindicats, la intersindical ha titllat de pacte de la vergonya l'acord anunciat ahir per Esquerra, Junts, el PSC i Comuns per blindar el català a l'escola. Els representants dels mestres han demanat que es retiri la proposta que modifica la llei de política lingüística perquè consideren que inclou el castellà com a llengua vehicular a l'escola.
També han criticat que els partits ho presentessin als mitjans de comunicació sense informar-ne abans els professionals de l'educació i reclamen que el nou projecte lingüístic es negociï amb el comitè de vaga. També han demanat la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray, a qui acusen de no tenir la voluntat de negociar amb els sindicats la política educativa del país i per no defensar la immersió lingüística. I han afegit també que si Esquerra Republicana i Junts per Catalunya no desfan l'acord anunciat ahir, demanaran la dimissió del president aragonès i de tot el govern català.
I també us expliquem que Catalunya activa l'estratègia per gripalitzar la Covid. Segons Salut, deixa enrere l'actualització dels casos diaris i passarà a fer-se dos cops a la setmana. Ho començaran a fer a partir de dilluns.
La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que es faran els dimarts i els divendres, tal com ho fa el Ministeri des de fa unes setmanes. Es tracta d'una mesura lligada al nou protocol de seguiment del coronavirus que, segons Cabezas, se centra a protegir la població vulnerable.
I garanteix que fa un treball molt específic d'aquesta protecció. Creiem que és la manera d'adequar-se el millor a la situació epidemiològica que tenim en aquest moment en un entorn i en una població, com hem dit, molt immunitzada.
Amb aquest nou protocol es deixen de fer proves de la població general, s'eliminen les quarantenes i les baixes es faran amb criteris clínics. Només es faran proves als majors de 60 anys i a les persones vulnerables. A més, les proves d'autodiagnòstic no es consideraran per confirmar una infecció. Tot i aquest canvi, Cabezas ha insistit que en cas de tenir símptomes cal seguir les mesures de protecció generals, com ara la mascareta o reduir la interacció social.
Pel que fa a l'economia, el producte interior brut espanyol ha crescut finalment un 5,1% l'any 2021, una dècima més respecte a les darreres dades provisionals publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
Així, doncs, l'economia espanyola deixa enrere la davallada del 10,8% registrada el 2020, tot i que encara es manté per sota dels nivells previs a l'esclat de la pandèmia. Pel que fa al quart trimestre, el PIB ha experimentat un creixement interanual del 2,2%, són dues dècimes més que en comparació a les dades provisionals. Malgrat l'increment, les dades corresponents al quart trimestre se situen per sota de les del tercer, quan l'economia espanyola va experimentar un creixement interanual del 2,6%.
I aquest dijous, Ràdio Estel ha presentat la transformació que ha impulsat per aquesta nova temporada el Congrés de Periodisme d'Osca. Ho ha fet de la mà del director de l'emissora, Toni Herbàs, que ha posat en valor que Ràdio Estel busca ser una alternativa en català on tothom hi té cabuda.
Al Congrés hi ha hagut fins a 37 ponències per abordar els reptes de futur del periodisme i dels mitjans de comunicació. Durant la seva intervenció, Herbàs ha posat en valor la transformació de Ràdio Estel d'una emissora temàtica a una generalista i que es vol fer un espai entre les dues grans emissores generalistes en català.
Lo que tenemos que hacer en este caso era una opción de centralidad. Si alguien escucha Ràdio Estel, verá que nosotros invitamos a todo el mundo. Vienen todo el mundo a las tertulias. Y no hay nadie que pueda decir que en Radio Estel no puede entrar o no cabe ninguna opinión. Esa es la Radio Estel que estamos haciendo en estos momentos.
D'altra banda, us expliquem que la Sagrada Família assegura que l'espai que té a Gaià, al Bages, per construir grans peces del temple, continua sent operatiu. Ho ha confirmat el president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, a Ràdio Estel, després que el jutjat número 2 de Barcelona hagi admès a tràmit el seu recurs presentat ara fa uns dies. Fa pocs minuts ens ha dit això.
En cap moment hem dit que nosaltres marxarem. Nosaltres complirem la llei, però com que tenim el dret, perquè tenim els permisos legals, hem presentat recurs. I algú deu haver vist el jutge quan ha dit, bueno, això es té que estudiar. I a partir d'aquest moment s'ha parat la disposició de que l'admonessin els terrenys i seguim treballant fins que els jutges pronunciïn.
Tot es va accelerar des que el 9 de març l'Ajuntament de la localitat vegenca havia desestimat un primer recurs administratiu. Fins i tot havia anunciat que precintaria el lloc una expulsió que s'ha frenat amb l'admissió a tràmit del recurs judicial i ara serà el metge qui ho decidirà. La Sagrada Família manté la convicció que totes les obres són legals, mentre que el consistori de Gaià considera que no és zona industrial.
Ja ens quedem a Catalunya perquè, atenció, Josep Mayoral deixarà de ser alcalde de Granollers dimarts que ve.
La decisió serà comunicada avui a la militància del PSC de Granollers en una assemblea extraordinària que es farà al vespre. Segons diverses fonts, serà llavors quan l'encara primera tinent d'alcaldia, Alba Barnosell, comunicarà la seva candidatura a substituir-lo.
I a Barcelona ja hi ha data per obrir el túnel de les Glòries d'entrada a la ciutat per la Gran Via. L'accés estarà obert a partir del diumenge 3 d'abril a les 8 del matí. Fins ara només estava obert als carrils de sortida. Així doncs, es completa una de les obres més complexes de Barcelona, de fet.
El túnel alliberarà el trànsit que hi ha al tram de Gran Via entre els carrers de Bilbao i Padilla, on només hi podran circular veïns, autobusos o vehicles de serveis i emergències. Tant entrada com sortida tenen dos carrils per al trànsit privat i un per al transport públic.
I atenció, perquè el túnel de les Glòries el que sí hi haurà és un radar de tram.
Tant el túnel d'entrada a Barcelona com el de sortida tenen instal·lat un radar de tram que et controlarà que els vehicles no superin els 50 km per hora. Un cop es posin en marxa els dos sentits de circulació, el 3 d'abril, la previsió de l'Ajuntament és que el radar de tram comenci a multar a partir del mes d'agost.
I marxem cap a Lleida, on els busos urbans no han circulat aquest matí.
El Comitè d'Empresa d'Autobusos de Lleida ha convocat la vaga per reclamar l'increment salarial previst per al 2022. Són declaracions del president del Comitè d'Empresa d'Autobusos de Lleida, Paco Morales.
Aquesta vaga no va contra la ciutadania de Lleida, va contra Moventis, que és qui no ens paga. L'increment salarial ens els ha de pagar Moventis. La ciutadania, malauradament, se veurà afectada per una cosa que nosaltres tenim tot el dret de defensar.
La concessionària del servei ha culpat els piquets d'impedir els serveis mínims i des del comitè d'empresa ho neguen.
20 minuts que passen de les dues del migdia i ho fem dos cops l'any. Demà a les dues serà a les tres.
La matinada d'aquest dissabte diumenge haurem d'avançar una hora els nostres rellotges per adaptar-los a l'horari d'estiu. Aquest nou horari es mantindrà fins al mes d'octubre. D'aquesta manera es preveu que l'hora de sortida i posta de sol sigui molt més tard que ara. El sol es pon a principis de març abans de les 7 de la tarda. I amb el canvi d'hora, a finals de març, la posta de sol serà ja passades les 8, amb la qual cosa guanyarem temps de llum.
Gràcies, Anna. 21 minuts que passen de les dues, obrim plena de successos. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El jutge ha condemnat a 7 anys de presó a la mare i a l'àvia del nadó que va llançar-lo en un contenidor a Tarragona a les 5 hores d'haver nascut.
També hauran d'indemnitzar els tres tiets de la petita, és a dir, els germans de la mare, amb 15.000 euros cadascun. Els fets es remunten al 24 de març del 2020 al barri tarragoní de Torreforta.
I la unitat d'afers interns dels Mossos d'Esquadra ha detingut un agent del cos que filtrava informació policial a un grup criminal organitzat.
Segons els investigadors, el mosso havia fet més de 400 consultes irregulars i no justificades als serveis d'informació policial. La Direcció General de la Policia li ha obert un expedient disciplinari i l'han apartat del servei.
Us expliquem també que els dos joves acusats de matar un home de 60 anys a Artesa de Segre accepten la condemna de 15 anys i mig i 8 anys i mig de presó.
El pacte de conformitat evita la formació del jurat popular prevista per avui i la celebració del judici que estava previst que comencés dilluns que ve. El principal acusat ha acceptat 10 anys de presó per un delicte d'assassinat i 2 anys i mig per un delicte de detenció il·legal, entre d'altres. L'altra acusada ha acceptat una condemna de 8 anys, dels quals 5 són per un delicte de còmplice d'assassinat.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup de 7 persones que concertava matrimonis de conveniència.
Els detinguts captaven dones i les obligaven a constituir-se en parella de fet amb homes estrangers per regularitzar la situació administrativa al Baix Llobregat. Si aleshores les dones es negaven a fer-se parella de fet, els captadors les coaccionaven. La investigació ha determinat que s'havien constituït de forma fraudulenta 14 parelles de fet. La investigació continua oberta.
I la Unitat d'Investigació i la Policia Administrativa de la Guàrdia Urbana han precintat un establiment de Lleida dedicat a fabricar formatges sense cap mena de control sanitari.
Durant la investigació s'han trobat més de 220 quilos de formatge i altres productes alimentaris per valor de 12.000 euros. La Guàrdia Urbana de Lleida ha obert diligències penals per un suposat delicte contra la salut pública.
I per últim, us expliquem que un jutge de Badalona envia a presó un jove de 20 anys amb nombrosos antecedents per robatori després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin per robar el mòbil d'una estrabada a una dona.
El jove va assaltar una dona a l'interior d'un tren de Rodalies que estava aturat a l'estació de Montgat. D'una estrabada li va treure el telèfon mòbil i va fugir ràpidament de l'estació. Els Mossos d'Esquadra l'han pogut localitzar i detenir aquesta setmana a Calella.
Gràcies, Sílvia. Per cert, tot males notícies, però ens en queda una bona.
Sí.
Que és el teu aniversari. Moltes felicitats.
Gràcies.
Per molts anys.
Un dia més que hem tornat a engreixar en aquesta emissora, com mai ho havíem fet, en poques hores, eh?
A favor de l'operació biquini.
Sempre.
Disculpa-m'hi, perquè demà és dissabte, que si no, no tindríem una altra.
Va, Sílvia, passa un bon dia. 24 minuts que passen de les dues del migdia. Anem a plena esportiva. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bé, paguin els dònuts.
I ara parlem d'esports, oi?
Sí,
fixa't. Aquelles coses de la vida. Vas, que l'expedició de la selecció espanyola de futbol ja és a Barcelona, on demà, 18 anys després de fer-ho per última vegada, 18, tornarà a jugar un partit a Catalunya.
Sí, classificada ja per al Mundial de Qatar, la Roja jugarà un amistós contra la selecció d'Albània a l'RCD Stadium, al camp de l'Espanyol. Fa gairebé dues dècades que la selecció no juga en territori català. L'última vegada va ser el 18 de febrer del 2004, quan va jugar a l'estadi de Montjuïc, també un amistós davant al Perú. La selecció l'entrenava aleshores José Antonio Camacho. Precisament sobre el fet d'haver estat tants anys sense jugar a Catalunya n'ha parlat aquest migdia el president de la Federació, Luis Rubiales.
Es cierto que la Real Federación Española de Fútbol tiene una política en la adjudicación de sedes que, pues, tiene que haber una petición, ¿no? Tiene que haber un motivo por el que ir. O se hace mediante concurso de adjudicación. En este caso, pues, hubo una petición, la estudiamos y nos encantó la posibilidad de poder venir. Y además, pues, hay mucha gente alrededor del fútbol y en la sociedad que quiere aprovechar este momento, pues, para apoyar al equipo.
El president de la federació també ha parlat sobre la renovació de Luis Enrique com a entrenador de la Roja i ha dit que aquesta qüestió l'abordaran un cop s'acabi el Mundial de Qatar.
I d'altra banda, de mica en mica va quedant definida la llista de seleccions que participaran a la fase final del Mundial de Futbol de Qatar, que s'ha de jugar el proper mes de novembre.
Aquesta matinada s'han classificat l'Uruguai i l'Equador, que s'afegeixen a les ja classificades Qatar, Alemanya, Anglaterra, Espanya, Aràbia Saudita, Brasil, Dinamarca, França, Croàcia, Bèlgica, Sèrbia, Suïssa, Argentina, Països Baixos, Iran, Corea del Sud i el Japó. Sorprenentment, Itàlia s'ha quedat aquesta nit fora del Mundial després de perdre 0-1 contra Macedònia del Nord, i ja és la segona vegada consecutiva que els italians no es classifiquen per una fase final. Tampoc van jugar a Rússia l'any 2018. Qui encara té opcions d'entrar-hi és Portugal, que ha guanyat a Turquia i es jugarà una plaça precisament contra Macedònia del Nord dimarts que ve.
I en bàsquet, el Baxi Manresa s'enfrontarà a l'Unicaja de Màlaga en els quarts de final de la Champions.
L'eliminatòria es disputarà el millor de tres partits i el Baxi té el factor pista a favor en cas de necessitar un tercer partit per desempatar, ja que va ser el campió del grup en la fase regular. Així ha valorat l'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, del rival, l'Unicaja.
Estem en uns quarts de final d'una competició europea molt complicat. Tots volíem un altre, saps? Jo també volia un altre equip dels que no ens ha tocat, no? Però bueno, pues és el que hi ha. I com és sorteig, pues, toca acceptar el que hi ha i, evidentment, pues, clar, respecte màxim, no? És un equip ha fitxat tres jugadors, tres titulars, no? Kravis i els dos americans, allà l'entrenador, són nous, no? O sigui, respecte a quan van jugar amb ells a la primera temporada, és pràcticament un altre equip.
L'altre equip espanyol classificat, el Lenovo Tenerife, s'enfrontarà al Tofas Bursa. Els dos equips buscaran una plaça per a la Final Four, que es jugarà a Bilbao del 6 al 8 d'abril. El sorteig celebrat aquest divendres al Museu Guggenheim de Bilbao també ha permès conèixer els aparellaments de la Final Four, de manera que el Baxi Manresa ja sap que en cas de superar l'Unicaja jugarà la seva semifinal contra el guanyador de l'eliminatòria entre el Cluj Napoca i romanès i el Ludwigsburg alemany.
Pel que fa al Barça, avui es juga a acabar líder de la fase regular de l'Eurolliga.
Els Verona arriben aquest vespre al Palau al Fenerbahçe, que és 11è, amb una victòria. Els de Xesiki Vicius s'assegurarien la primera plaça i s'enfrontarien al 8è classificat en la següent fase eliminatòria. L'entrenador Xesiki Vicius creu que acabar líder és un premi molt merescut.
Estamos en una posición privilegiada. Yo creo que hemos merecido esto. Yo creo que a lo largo de estos meses también teníamos muchos problemas. Tendríamos que ganar partidos muy difíciles aquí en Palau y ir a algunos campos con muchos problemas para sacar partidos adelante. Los chicos han demostrado carácter y bueno, hay que rematar ahora la temporada regular.
Tot i així, no serà un partit fàcil davant un rival que es juga a entrar a la zona de play-off. El Barça no podrà comptar amb Djokovic, que pateix un esquinç a l'espatlla dreta. D'altra banda, en bàsquet femení, l'Uni Girona comença avui la defensa del títol de Copa de la Reina. Aquesta tarda, a 6:45, juga el partit de quarts contra l'Estudiantes. Ahir va quedar eliminat el Cadilaseu, que és l'altre equip català que jugava aquesta competició.
Minut i mig i arribarem a 3:45 de la tarda. Parlem també de ciclisme, perquè des de fa més de dues hores que està en marxa la cinquena etapa de la Volta de Catalunya.
Avui, després de 4 dies de muntanya, la prova ciclista enfila cap a la costa amb un recorregut que ha començat a la Pobla de Segur i acabarà a Vilanova i la Geltrú. En total, 206 quilòmetres, l'etapa més llarga d'aquesta volta. Tot i això, la prova d'avui és menys exigent, amb només un port de categoria 3 al Coll de Comiols i dos sprints a la Bisbal i a la carretera que envolta el pantà de Foix. Nairo Quintana ha sortit com a líder de la volta en un dia en què tampoc corre un dels favorits, Simon Yates, que s'ha retirat de la competició. D'altra banda, el colombià Juan Sebastián Molano també ha abandonat l'etapa un cop començada. Ara mateix, els ciclistes ja han pujat i baixat al Coll de Comiols comiols i s'acosten i acaben de creuar ara mateix la població de Gramunt. Joel Nicolau, el català de l'equip de Caja Rural, lidera l'etapa en aquests moments juntament amb els altres dos ciclistes escapats del grup principal.
Vaya amb motor, l'equip d'Aston Martin ja ha confirmat que Sebastian Vettel tampoc correrà aquest cap de setmana el Gran Premi de l'Aràbia Saudita de Fórmula 1.
No hi serà perquè s'hagués contagiat del coronavirus. El pilot alemany ja es va perdre la setmana passada el Gran Premi de Bahrein, que va obrir el Mundial d'Automobilisme. El seu substitut serà una altra vegada Nico Hülkenberg. El Gran Premi de l'Aràbia Saudita comença d'aquí una estona, a les 3 de la tarda, amb la primera sessió dels entrenaments lliures.
Pel que fa a l'handbol, avui arrenca la fase final de la Copa que es disputa a Antequera.
El Barça juga els quarts de final contra l'Helvetia en Aitasuna. Carlos Ortega podrà comptar finalment amb l'extrem Blas Hank, que ha rebut l'alta mèdica i ha entrat en la llista de convocats. Hank va ser operat el passat 27 de febrer per una apendicitis. Una mala notícia per al conjunt blaurana, però, és que Ludovic Fàbregas, un dels jugadors més destacats, ha comunicat que deixarà el club quan acabi el seu contracte el 2023 per fitxar pel Vestrem.
Va, i és divendres, estem a les portes del cap de setmana i, per tant, és moment de repassar l'agenda esportiva d'aquests dies. Va, Xavi, doncs ens preguntem què és el més interessant i què recomanem als nostres oients.
Doncs mira, Joan, aquest cap de setmana no hi ha Lliga, primera divisió, ho dèiem abans, per l'aturada de seleccions, però sí que hi ha partits a segona. El Girona té un duel clau per l'ascens contra l'Almeria, que és el segon classificat de segona. Serà diumenge a les 9 de la nit pel canal Vamos. D'altra banda, també ho comentàvem, hi ha partits de seleccions. Els més interessants, l'amistós entre Espanya i Albània, que jugarà demà dissabte a l'RCD Stadium a partir de 7:45 en directe per Televisió Espanyola. Abans, aquesta nit, a 9:15, es juga ja un França Costa de Marfil, que es pot seguir pel canal Vimat. En bàsquet sí que hi ha jornada a la Lliga CB. El Baxi Manresa rep demà la visita del Morabanc Andorra al Nou Congost a partir de 9:15 per Movistar Deportes 2. I diumenge hi ha derbi català a la CB, Joventut de Badalona-Barça, a partir de 6:45 de la tarda pel canal Vamos. Abans, el Barça jugarà un nou partit d'Eurolliga aquesta nit per DAZN a les 9 en bàsquet femení. És cap de setmana de Copa de la Reina a València. L'Unix Girona debuta avui contra l'Estudiantes a 6:45 per la web de Televisió Espanyola, per streaming, i si guanya jugarà la semifinal demà. La final serà diumenge a 4:45 de la tarda per Teledeportes. En tenis, aquests dies hi ha torneig Masters Mil a Miami, on ja s'està jugant el quadre principal. Tot el torneig es pot seguir per Eurosport i DAZN. Avui juga l'espanyola Paula Badosa. I en motor, aquest cap de setmana continua el Mundial de Fórmula 1 amb el segon Gran Premi. Aquesta vegada l'Aràbia Saudita, aquesta tarda entrenaments, demà a partit de les 6 de la tarda la classificació i diumenge a les 7 de la tarda la cursa. Tot el Gran Premi es pot seguir per DAZN. I recordeu, en ciclisme, diumenge acaba la Volta a Catalunya amb l'arribada a l'última etapa a la ciutat de Barcelona. El més destacat serà les 6 pujades que faran els ciclistes al Castell de Montjuïc. La prova es podrà seguir cada tarda per Esport 3.
Doncs precisament que us explicarem com acaba aquesta Volta a Catalunya el proper dilluns amb Xavi Toscano. Gràcies, Xavi. 2 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Anem a publicitat. Re, un minutet i de seguida saludem el professor Xavier Torrents i analitzem tota l'actualitat d'aquesta setmana. Va, fins ara.
Ràdio Estel. La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Tortosa, 90.1. El professor, amb Xavier Torrents.
Doncs vinga, ja ho saben els nostres oients quan passen 5 minuts gairebé de 2:45 de la tarda i cada divendres a aquesta hora saludem el politòleg, sociòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, per tal d'analitzar l'actualitat que ens ha deixat la setmana, les claus per entendre-ho tot plegat en definitiva, i és que quina setmana plena d'actualitat. Professor Torrents, molt bona tarda i gràcies de nou per ser amb nosaltres.
Bona tarda, Joan. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Deia a l'inici del programa, professor, que s'ha instal·lat... O a mi m'ho sembla, que s'ha instal·lat la política del tirar pel dret, aquella del jo faig i després ja veuré la reacció del sector i actuaré en conseqüència, en lloc de buscar doncs, certs consensos, no?, entre polítiques, sindicats, agents socials, per cert, com reclamava ahir precisament el cardenal Omella, i nosaltres avançàvem des de Ràdio Estel, que sortirà a la carta dominical del proper diumenge, demanar això, precisament, consens entre polítiques, sindicats i agents socials. I, de fet, ha passat en gairebé tots els sentits, amb la política sobre el topall de la llum, que es va fer marxa enrere finalment el govern, sobre la rebaixa del preu del carburant, que el govern ha dit que si no, ara hem sabut que ajudarà els transportistes professionals, i ahir ja és el cataclisme amb el govern català sobre el canvi de política lingüística a les escoles del país.
Així és, i bueno, com tots els oients de Ràdio Estel, diguem-ne, més avasats en aquesta secció, diguem-ne, i ens escolten, saben que si alguna paraula podria definir, un tret podria caracteritzar en aquesta secció, és la paraula consens. Sí. Ja saben que sempre intentem fer una anàlisi que intenti trobar punts de diàleg, punts de conversa, punts de negociació, punts d'acord per arribar a un consens. Per tant, entronca amb el que bé ha dit el cardenal Omella i que sortirà publicat doncs, ja en el full dominical d'aquesta mateixa setmana i que és un consens, com ara encertadament al·ludies o descrivies, Joan, es trenca. I es trenca per un motiu que és, mira, em sap greu dir-ho, en el sentit de només dir un mot, però tots ho sabrem. Per Twitter. Després podem afegir WhatsApp, podem afegir Telegram, podem afegir Signal, podem afegir i fins i tot TikTok i Instagram i YouTube. Però Twitter està canviant massa, i ara explicaré per què massa la política catalana i també la política espanyola.
S'està fent política tuitera, eh?
Sí, política tuitera, però és veritat que les xarxes socials en general, òbviament, han influït en les polítiques públiques, han influït en la política parlamentària, en els discursos polítics, i això és cert. Però el grau de tensió, no dic atenció, sinó de tensió que genera a l'estat espanyol Twitter entre els polítics és, podríem dir, d'entre exagerat en comparació amb els països occidentals semblants. És a dir, aquí encara influencia molt més. I bé, avui mateix, si hem llegit les editorials de per exemple, La Vanguardia mateix i les portades de molts diaris, a més de La Vanguardia, doncs de molts altres diaris que posaven que hi havia hagut consens en relació al tema de la llengua catalana per blindar-la i que el consens aglutinava, doncs des d'Esquerra Obligana i Junts per Catalunya al Partit dels Socialistes socialistes i en Comú Podem, resulta que per Twitter això es trenca, i això no és bo. O sigui, els polítics han de ser més seriosos, precisament perquè la diferència entre un polític partidista i un polític estadista és que l'estadista manté la seva paraula, la paraula es converteix en una paraula d'honor, i a més està ben travada i imbricada.
Per ser professor, que els sindicats i representants del Departament d'Educació, recordem-ho, continuen aquest divendres les negociacions per desencallar el conflicte i evitar les dues jornades de vaga encara pendents i que es podrien produir el 29 i el 30 de març. Es tracta de la tercera jornada, com dèiem, de negociació amb la mediació de treball, després que les reunions de dimarts i dijous acabessin sense acords. Recordem també que la negociació ha començat a les 11 del matí, s'allarga fins a les 2 de la tarda, que s'ha fet un petit recés, doncs bé, ara continuen aquesta negociació. Recordem també que els sindicats convocats o convocants de l'aturada, de la que ja es va fer fa tres dies, serien USTEC, Comissions Obreres, UGT, Intersindicals, Professors de Secundària, CGT i la mateixa Federació d'Ensenyament de la USOC. I ho explico tot això perquè no sé fins a quin punt, més sociològicament que políticament, suposo, hem entès els ciutadans pel que estan lluitant els mestres. I ho explico perquè sí que és veritat que aquests tres dies de vaga també em va donar la sensació, i això és una percepció, em va donar la sensació que no s'acabava d'entendre ben bé des de part de la ciutadania perquè els mestres feien vaga. I és clar, quan posem sobre la taula, en un dia com avui, després del que està passant amb la llengua, que els mestres hauran de començar el curs amb un calendari que és nou, amb un currículum que és nou, amb unes ràtios que no s'han adequat, i a més, definint un sistema de llengua que s'ha de definir, recordem-ho, a cada centre educatiu, més complicat no pot ser la cosa.
Sí, és complicat. Mira, Joan, si em permets posar una mica un incís, has dit políticament o sociològicament, jo diria mediàticament.
També, val? També.
Pos un altre adverbi, perdó. És a dir, quan, és veritat que una de les falles d'aquestes vagues o protestes de l'ensenyament és que no s'ha sabut comunicar, o no s'ha pogut, jo no entraré si no s'ha sabut o no s'ha pogut, possiblement les dues coses, comunicar bé a la ciutadania el perquè d'això. Hem d'entendre també una altra qüestió, perquè aquests dies estem parlant això, de moltes vagues, moltes protestes. Està bé una mena de protesta, diguem-ne, de multiplicitat, de multitud, de diversitat de protestes ciutadanes que expressen un malestar general. Més enllà del malestar particular de cada sector. De fet, estan sortint al carrer, en primer lloc, aquells sectors que sempre han tingut més costum de sortir-se a mobilitzar. És a dir, recordem els camioners, recordem els mestres de primària, professors de secundària o fins i tot d'universitat. Són sectors que en general sempre han estat més avasats o fins i tot organitzats per fer aquestes protestes, i això, òbviament, no va en detriment del consens d'entrada, perquè els moviments socials i els grups de pressió doncs formen part d'aquesta negociació, d'aquesta expressió, de les reivindicacions. El que, òbviament, a més de fer aquestes protestes, després s'han de trobar els canals de negociació. És a dir, el que no s'hi val és protestar i després no voler parlar. No, es protesta per parlar i per arribar a acords en els quals totes les parts cedeixen. I ara estem en un moment, això, de protesta social que està a cavall entre que ens estem ensortint, que no vol dir sortint, però bueno, ens estem ensortint de com hem patit aquesta pandèmia mundial, que és la Covid, i alhora ens ha trastocat la guerra d'Ucraïna, que també ens afecta a nosaltres econòmicament i en moltes vessants. Llavors, en aquest cavall, és, diguem-ne, a cavall d'aquestes dues situacions és quan estan començant a sortir sectors de la ciutadania. Si anirà més o no, ja ho veurem. Tot dependrà de si justament se saben trobar consensos per trobar solucions, que per cap sector serà òptim, però ha de ser satisfactori. Perquè si perdem, perdrem tots.
Ara em deia, cap on avançarà tot plegat ja ho veurem, però precisament volia anar per aquí perquè ara ens ho deia el professor Torrents, estan sortint al carrer sectors com el transport, que és dels típics que s'haurà de protestar al carrer, els taxistes, que també ho és, els mestres, que també ho són, tot plegat fa que comenci una mica a bullir l'olla. Quan som a les portes d'una nova onada de crisi econòmica que vés a saber on ens pot dur, a més una onada que segons els especialistes pot ser molt dura, però fins a quin punt tot plegat pot arribar a comportar canvis i canvis socials reals? Ho dic perquè cada vegada que escolto tres o quatre vegades seguides, a mi em recorda molt el famós 15M, per exemple.
Podria ser-ho, però tinc una mala notícia, ho sento, Joan, i quan les hem de dir. A veure, després d'una pandèmia que ha sigut sociosanitària, però ha tingut conseqüències com si fos una postguerra, després de tenir una guerra real dins d'Europa, perquè encara que a Ucraïna la gent potser ho vegi lluny, està dins d'Europa i les conseqüències seran sobretot per Europa. No tant pels Estats Units d'Amèrica, no tant fins i tot per Amèrica Latina, però sobretot seran conseqüències per Europa. Per tant, després de començar a tenir les conseqüències socioeconòmiques de, podríem dir, dos postguerres, per dir-ho d'alguna manera, òbviament això tindrà conseqüències, però compte, perquè les societats, hi posaré un any, 1933. El 1933 del segle XX, dos països van optar per solucions molt diferents. Per un cantó, Estats Units d'Amèrica va construir el que, de fet, va ser el seu començament d'un estat del benestar, uh-huh. És a dir, les protestes ciutadanes van conduir els Estats Units a tenir el començament d'un estat del benestar. De fet, els Estats Units va començar abans que l'estat espanyol, per exemple, a tenir un estat del benestar. El que passa és que després el seu es va frenar i no va arribar tan lluny com la Unió, el que té els països de la Unió Europea. Però van començar. Però, clar, el 33, un altre país, Alemanya, va fer un altre camí, que és el camí de l'extremisme polític. En aquest cas, l'extrema dreta. L'extremisme polític, déu-n'hi-do. Haurem de parlar aviat, no avui, però aviat, de les eleccions a França.
Sí, senyor.
Segons les enquestes d'aquesta mateixa setmana, de les quatre opcions polítiques que tenen els seus candidats més opció per ser presidents, només hi ha una que sigui un partit democràtic, podríem dir, de l'art parlamentari normal i tradicional. Les altres tres són Marine Le Pen, de la nova extrema dreta, Zemmour, de la vella extrema dreta, i Mélenchon, de l'esquerra radical. És a dir, de quatre opcions, de les quatre principals, tres són extremismes polítics. Clar, aquesta és l'opció que va fer l'any 33 a Alemanya. Per tant, compte, perquè la mala notícia és que, bueno, podem tenir una bona notícia, que és que enfortim l'estat del benestar gràcies a les protestes ciutadanes, o que la gent, si protesta sense canalitzar-ho bé i sense diàleg i sense consens, que vull ressaltar aquesta paraula, si no ho fa sense consens, això ens abocaria cap als extremismes polítics.
I atenció, ja en parlarem, de tot plegat i d'aquestes eleccions a França, però atenció perquè el partit de Marine Le Pen dona, segons les enquestes, que podria arribar a ser segona força política, que no és gens menor, no és gens menor. Fem mirada internacional, si li sembla, professor, també, perquè, segons publicava avui l'Espanyol, informes d'intel·ligència que tindria Moncloa podrien advertir que Putin podria arribar a atacar un país de l'OTAN i, en tot cas, que l'escalada del conflicte estaria garantitzada. Recordem, una guerra que ningú entén, una guerra que, de fet, comença a crear dissidències en la mateixa Rússia, on cada dia més persones expressen el seu malestar a costa de ser perseguits i empresonats,
Sí, a veure, això jo no sé, jo, per exemple, hi ha una cosa que no sé i una altra que sé amb bastanta probabilitat. La que no sé és si de debò Rússia, governada per un dictador que és Putin, prendrà la decisió d'atacar un país de l'OTAN. Però el que sí que sé és que si ataca un país de l'OTAN, llavors sí que entrem a la Tercera Guerra Mundial. Això segur. Això segur. Perquè és, diguem-ne, el camí que porta si ataqués en el cas de l'OTAN, perquè llavors automàticament l'OTAN intervindria, començant pels propis Estats Units d'Amèrica.
Fa por dit així,
Per tant, jo no crec que doni aquest pas Putin, però si el dona, òbviament, comença la Tercera Guerra Mundial. Aquesta és la raó, de fet, per la qual l'OTAN no ha decidit no fer cas, malauradament, perquè podria haver estat una solució a nivell militar, logístic, de geopolítica, ha decidit no tancar l'espai aeri, perquè al tancar l'espai aeri, només que un sol avió, un únic avió de Rússia hagués entrat en l'espai aeri d'Ucraïna, l'OTAN s'hagués vist obligada, o qualsevol país de la Unió Europea s'hagués vist obligat a atacar aquell avió, i òbviament és com això, com començar la Tercera Guerra Mundial.
Tot i això, vostè mateix ho ha explicat diverses vegades, i ara ho deia, que no podem entrar en una espiral com l'espiral d'una societat russofòbica, i ho dic perquè en un conflicte altament complex, no sé si fins a quin punt hi ha bons i dolents. En tot cas, hi hauria grisos, tot i que a la societat occidental ens agrada una mica simplificar aquestes coses,
Sí, així és. A veure, el que hem de tenir clar que és una invasió de l'exèrcit rus dins d'Ucraïna. Hem de tenir clar que és una guerra de Rússia com a govern i com a estat contra un altre país, una altra societat i un altre estat, que és Ucraïna, i que aquesta guerra l'ha començat, diguem-ne, un dictador, i que els dictadors ens tenen basat aquestes coses, que és Vladimir Putin. Dit això, ni un retret s'ha de fer a cap persona russa, cap ni un retreig de fer cap persona ucraïnesa, no els hem de jutjar ni estigmatitzar, perquè no duen lloc. Per dir-ho d'una manera, jo puc criticar, i així històricament ho veurem molt clar, jo puc criticar aferrissadament l'Holocaust que va succeir a Europa, el genocidi nazi en contra del poble jueu. Jo puc fer això, però ni un sol retret, diguem-ne, els alemanys estigmatitzant-nos com a persones. Jo puc criticar els russos, per exemple, a l'època de Stalin amb el Gulag, però no els russos en general. És a dir, hem d'evitar caure en els estereotips. És veritat que els europeus de l'est, en general, a casa nostra, no han estat molt estigmatitzats. Però en algun moment, ja parlo de fa uns anys enrere, el col·lectiu més rebutjat socialment, ètnicament, era el poble gitano, en segon lloc era l'antigitanisme, en segon lloc era la islamofòbia, per tant, en contra de la comunitat àrab musulmana, en tercer lloc era l'antisemitisme, en contra de les persones i el poble jueu, i en quart lloc sortia els europeus de l'est. Però això va anar desapareixent en les enquestes. Però clar, ara és possible que això revifi, i malament fem. No hem de tenir ni racisme, ni xenofòbia, cap a ningú. El que hem de és analitzar els governs, les polítiques dels governs, i diem-ne, i les polítiques de tal o qual estat. I en aquest cas, simplement analitzar el que està fent Rússia com a estat, però sense entrar a avaluar, diem-ne, que això estigmatitzi a les persones catalanes catalano-russes, per exemple, no?
De veritat que esperem que tot això s'arregli bé i s'arregli aviat. Professor Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo. El tornem a escoltar el proper divendres, analitzant tota l'actualitat de la setmana. Que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, fins aviat.
Va, 9 minuts i ja arribem a les 3 de la tarda. Ho fem amb la Culturetes. Jordi, no m'has ballat avui? No, vale. Diu que té públic avui i que...
Li fa vergonya, no? Després d'estar-se 2 mesos ballant aquí com si no passés res, ara li fa vergonya. A bones hores t'arriba la vergonya, Jordi. Bona tarda.
ella ha deixat anar tota la falca i després saluda. Ja ho té, això. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Bé, de divendres, la veritat és que bé.
Oh, que bé, eh? Cap de setmana.
Sembla bé. És la millor frase de la setmana, dir bon cap de setmana.
I és divendres,
efectivament. Escolta, avui venim carregats amb moltíssimes novetats musicals, la veritat. Vols que comenci?
Sisplau.
Bé, potser aquesta no és gaire novetat musical.
No és molt novetat, oi?
Crec que no, però és música. Jo crec que t'agradarà.
Som-hi.
L'elefant terrible.
En fi, Chiquitita.
Hola.
Chiquitita.
Quants són, Chiquitita?
25 més 1.
Escolta, què és això de 25 més 1?
Jo em vaig plantar els 25.
Quan em facis 50, què diràs? Que en tens 49 més 1? Ai, no sé si és el mateix.
Què està dient? Va, diguem-ho això, perquè ha estat maco.
Ens han amenaçat.
La teva mare ha enviat un WhatsApp.
Ah, sí?
Ha enviat un WhatsApp a Radio Cel demanant aquesta cançó per tu.
Ai, que bona.
Veus? Sí. És que són tan monis.
És que, de veritat.
És que la pel·lícula de Mamma Mia, pues, és com la nostra pel·lícula. És rosa.
Jo patia, mare...
No, jo em pensava que dic ens faria posar el rei lleó.
També. També.
No sé si l'hagués preferida, però...
Perquè hi ha una història, no, amb el rei lleó?
Explica-la.
Com va aquesta història?
Pues perquè hi ha una de les cançons que a mi és amb les quals m'agradaria casar.
Ai.
Sí? Apareixer...
Ho sabem, això?
Bueno, no ho sé si a darrere la peixera...
És que, vale.
Ho sabem, això. Espera.
Situa l'escena, Joan, pels oients, per favor.
Aviam, és que hi ha una persona que he criat des de la peixera. Ja sabeu que m'agrada liar-la, eh?
Una mica, eh?
Teníem públic.
Fes com un partit de futbol.
És improvisat, això.
Com es diu, Sílvia? Perquè si no quedaré molt malament.
Es diu Àlex.
Hola, Àlex. Hola.
Un moment, us heu d'imaginar la Sílvia vermella com una tomata, ara, eh? Des de casa.
Sí, sí, una mica.
Que ens han dit que la Sílvia es vol casar amb la banda sonora del Rei Lleó, eh?
Bueno, jo...
Com ho veus,
jo tenia entès que sí que volia música, però no sabia que era el Rei Lleó.
Pues mira.
Però... Molt fort.
Ara ja ho saps.
Sí. Molt fort el però que està no. passant.
Havíem de ballar, això ho tenia clar.
Sí, eh? Sí.
Estem parlant amb la parella de la Sílvia, que com sí, que és el sí. seu aniversari, ha vingut a la ràdio a portar-li, no direm la marca...
Bueno, jo només venia a portar...
Els dònuts.
Unes pastes.
Oh! I potser surts amb l'anell i tot, eh? Com qui no vol la cosa,
veus,
aquí.
Veus que té... Sílvia, moltes felicitats, passa un gran dia, de veritat.
Gràcies.
Què?
Xiquitita. Així per sobre.
Així per sobre.
Per sobre.
Volies acabar com una pel·lícula de Bridget
Exacte,
Jones.
Exacte, per favor.
I t'ha sortit això per la culata, eh?
Bé,
Àlex, gràcies, eh?
És a vosaltres.
Ja, no, no. Ara marxen a dinar, tots dos. Són tan macos.
Visca l'amor, Joan.
Sempre.
Visca l'amor.
Sempre.
I visca mama mia.
Oi, que bé acabar un divendres així.
Clar
mira.
Que sí. Va, sí. Que encara acabarem millor, Joan. No, millor no. Acabarem diferent, acabarem amb musiquet, també, no?
T'encanto jo l'estudi.
Sí,
perill.
Fort. Sols
perill.
Tu jo l'estudi, que em sortirà d'aquí. Bé, no, va. S'ha de dir que aquest divendres, ara sí que sí, ve replet de novetats musicals, perquè es queda Daddy Yankee, Manu Guix, Germà Negra, Joan Masdeu, Su i Antoni Afon, doncs han estrenat repertori, com n'he dit uns quants, llavors no tenim temps de posar-los tots. Vinga, Joan, tria. Entre Manu Guix, Joan Masdeu, Antoni Afon, què vols?
Quedaré malament, home.
Què vols?
Amb tota la resta.
No, no, ja hi haurà temps de posar. Per acabar aquest divendres d'amor...
Manu Guix.
Su... O Antoni Afon, o Joan Masdeu.
A mi Manu Guix m'agrada molt.
Sí?
Su, m'hipnotitza.
D'acord.
Joan Masdeu, que n'he de dir d'ell.
T'encanta quedar bé, eh?
I Antoni Afon em tenen enamorat.
Doncs amb això comparteixo gustos, Joan. Jo també hagués escollit Antoni Afon. Així que, com vostè vol, acabem amb Antoni Afon, perquè avui els mallorquins han tornat i ho han fet amb el seu nou disc, Un minut estroboscòpica. Hola. Doncs què t'ha semblat?
Això és nou disc, eh?
Això és nou disc.
Que com es diu el nou disc?
És complicat, el nom. Li han posat un nom complicat. Es diu Un minut estroboscòpica.
Un minut estroboscòpica.
Sí, en així fi. Complicat. La cançó es deia, la que estava sonant és Hola, la... I com indueix el títol, ens transporta cap a París, cap a la terra de l'amor.
No vull dir res, però l'equip del Tot Anirà Bé ens està fent pressing ja, perquè tenen unes ganes de començar el programa que... En fi, és que ens porten molts bons temes, eh? Ens porten molts bons temes. Nosaltres, però, volíem acabar amb un clàssic d'Antoni Afon, eh?
Amb un clàssic, perquè s'ha de dir que el nou disc està composat per 10 noves cançons i que el que vol és retornar l'essència del grup mallorquí, l'essència que ens va portar cançons, que és amb alguna de amb la que acabarem avui, com alegria, que aquesta sí que és l'essència d'Antoni Afon.
hora baixa dins l'horitzó damunt la mar rissada.
Ai, és divendres i avui sí que ha caigut sol de sora baixa. En fi, que ho passarem bé aquest cap de setmana i fins a dilluns. De moment, però, teniu Ràdio Estel per estona. Molta informació, com sempre, els butlletins horaris a les 6 de la tarda amb el Punt i Seguit. I ara amb Toni Marín, 3 hores de divertimento i de molta ràdio amb el seu equip. Amb el tot anirà bé. Recordeu, per cert, diumenge, 11 de la nit i fins que aguanti el cos, els Oscars a Ràdio Estel. Que passeu molt el cap de setmana. Adéu-siau.
Sol de sora baixa dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, s'espirem.